Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El primer ple presencial a l'Ajuntament de l'Escala des del confinament se salda amb un balanç de consens absolut entre els diferents grups. D'entre els temes comentats, en destaca el comentari del projecte per establir un aeròdrom en terme municipal de l'Escala. Un projecte viable urbanísticament, però amb molts inconvenients, bàsicament per la proximitat del parc natural. Aquest serà el tema central i principal de l'informatiu local d'avui, que posem en antena d'aquí a just una hora, al punt de les 6. Ara en fem senzillament l'avanç d'aquest i la resta d'aspectes que hi comentem. Primer mes d'activitats turístiques. Cada dissabte s'organitzen les rutes Contrast de Paisatges, que combinen les modalitats esportives de bicicleta elèctrica de muntanya i la marxa nòrdica. La segona marxa nòrdica ha comptat amb 6 participants i s'ha visitat el nucli medieval de Sant Martí d'Empúries i les ruïnes d'Empúries. El Club Nàutic L'Escala ha celebrat una nova trobada de velers amb bona participació, tot i la situació actual de restriccions. El temps i els dofins han acompanyat durant el recorregut. La propera trobada serà el 8 d'agost. La Federació Espanyola de Tenis de Taula dona a conèixer els dos grups i els 14 equips fent una valoració positiva del sorteig, ja que han quedat dos grups bastant equilibrats. Els equips més potents del grup on competirà el CER L'Escala seran el Cajasur de Priego i l'Irun Leca Enea. Ara només falta saber l'inici de la Lliga. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'un dimarts més enterbolit i xafogós. Demà, en canvi, serà un dia sense núvols i amb calor a l'alça. Us deixem amb la segona hora del FAR, el magazín de mar de Catalunya, que fem conjuntament Ràdio L'Escala, Ràdio Orenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta de Deltebre. Fins al punt de les 6, hora de l'actualitat local. Després música fins a les 7. A les 7, just després del butlletí horari, posem en antena el programa Talls de Ple. L'enregistrament íntegre de l'última sessió plenària, la celebrada ahir al vespre, dèiem la primera presencial des del confinament, amb assistència de tots els regidors, a excepció d'un, no va ser-hi present, es va excusar la presència del portaveu de Junts per Catalunya, Robert Bosch. Escoltarem a les 7 i 5 minuts doncs, l'enregistrament íntegre d'aquesta sessió plenària, enregistrament que podreu trobar després també al web radiolescala.cat. Ara us deixem doncs amb el FAR, recordeu després l'informatiu, després el ple i a partir de les 8 els musicals que els dimarts passen pel Chelsea Hotel i Ruta 64. A les 11, reprogrames locals com el més calent a l'Aigüera amb Sergi Corral i l'informatiu local altra volta. A totes i a tots gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Després d'un temps de desconnexió amb l'exterior, cal deixar-se portar per l'emoció de reviure tot allò que tant hem trobat a faltar. El primer bany de l'any, el primer petó vora el mar, la primera abraçada a mitjanit. Te'n recordes? Vine a viure les noves primeres vegades a l'Escala. Mar d'Empúries.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El FAR, amb Josep Maria Cano.
Doncs a les 5 i 4 minuts de la tarda, com esteu ben trobats, arrenquem aquesta segona hora del FAR. Saludem els que us incorporeu a través de les xarxes socials, aquells que ens seguiu des del Twitter i el Facebook del FAR o des del YouTube de Ràdio Orenys, com també aquells que des de la vostra ràdio local cada tarda ens escolliu com a banda sonora, com a punt de referència d'informació, de diversió o entreteniment de les tardes de l'any. De l'agost no, perquè l'agost no hi serem. Les coses canvien, i no només pel tema Covid, les coses canvien i allò que semblava indiscutible ara mateix es qüestiona. Hi ha una sentència d'avui mateix que anul·la un dels requisits que havia posat l'Ajuntament de Barcelona per ser guàrdia urbà. Sabeu que per ser guàrdia urbà o per ser bomber o per ser mosso d'esquadra o per ser policia local no a tot arreu, però sí, en els jocs es posaven uns requisits mínims. Doncs bé, un dels requisits que es posava, en el cas de la Guàrdia Urbana de Barcelona, però també d'altres cossos, era una alçada mínima, us en recordeu? Alçada mínima. Si no tens una alçada de... En aquest cas, si ets dona de 1,60 m i si ets home de 1,70 m, no tenies accés a poder-te presentar les proves. Doncs bé, avui una sentència del jutjat contenciós administratiu número 5 de Barcelona ha dictat una sentència que considera discriminatòria aquesta mesura. És a dir, que tot allò que tota la vida s'ha dit de, bueno, si no m'adeixes tant, si no m'adeixes pas quan, mai podràs ser bomber, mai podràs ser bombera, mai podràs ser policia, mai podràs ser guàrdia urbana o guàrdia urbana, doncs s'ha acabat. Les coses canvien i a partir d'ara una guàrdia urbana podrà medir 1,55 m i un guàrdia urbà podrà medir 1,65 m si és que supera les proves d'actitud físiques i psicològiques, així com els tests psicotècnics, perquè el posar alçades mínimes és discriminatori. És com quan es prohibia, per exemple, doncs, que determinades dones fessin determinades feines o que determinats homes fessin determinades feines. Les coses canvien, per sort, canvien, evolucionen a millor, lentament, però inexorablement. I jo penso que aquesta és una d'aquelles sentències que farà justícia. Probablement el medir 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m o 1,80 m no ens fa ni millors ni pitjors persones, ni millors ni pitjors professionals. I en aquest sentit és evident que el que s'ha de fer és buscar professionals vàlids, professionals solvents, que facin bé la seva feina, sigui quina sigui la seva situació o la seva condició física. Per tant, celebrem aquesta sentència i animem a totes les persones que s'hagin pogut sentir discriminades per qualsevol condició, amb qualsevol prova de selecció, sobretot d'una administració pública, però també d'una empresa privada, que ho denunciï. És la millor manera de, a poc, d'anar igualant les coses. Comencem aquesta segona hora de programa i ho farem parlant precisament de dones que han estat discriminades històricament, les dones del mar, que en aquest programa els hem estat i els seguirem donant visibilitat sempre que puguem i sempre que ens donin oportunitat, però que realment han estat dones amb un entorn molt hostil per elles i la seva condició. Per tant, seguirem aquesta hora parlant-ne de tot això i, evidentment, doncs donant-vos la possibilitat de poder dir-hi la vostra a través de les xarxes socials. Ben trobats, arrenquem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Pues arribats, llegados a este punto del programa, los martes nos gusta saludar siempre a Inés Domínguez, que es portavoz de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero. Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo va todo?
Uy. Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí otra vez.
Qué bien te vemos hoy, qué claridad, qué maravilla.
Sí, mira, además tengo la Virgen del Carmen detrás, que como sabes, la patrona de los marineros. Recientemente hemos celebrado su día, el 16 de julio, ¿no? Y que siempre acompaña a la marinería, ¿no? Yo creo que de toda España. Hay mucho fervor por ella.
Muchísimo. Y además, no sé cómo lo habéis hecho vosotros, aquí con la cosa esta del COVID, pues bueno, como en todos sitios, se han prohibido las reuniones y tal, y ha sido como un poco raro, por no decir descafeinado y triste. Ha sido como una celebración un poco peculiar.
Bueno, no se le ha podido pasear por el pueblo, ni ha podido subir a un barco, porque todos los años la pasean en un barco, pero bueno, se le ha hecho su misa y su ofrenda floral, donde ha participado pues los representantes del mar de la localidad, y esto pues se lo puedes extender a toda Andalucía, más o menos han hecho lo mismo, ¿no?, en cada localidad.
Inés, este será la última vez que hablemos antes de irnos de vacaciones, al menos nosotros. Yo no sé si vosotros haréis vacaciones este mes de agosto. No, me temo que no.
Bueno, precisamente no. El verano es cuando más se consume pescado, aunque este verano es tan atípico, pero bueno, el consumo de pescado parece que está calando en la sociedad y se le está dando pues los atributos que tienen, ¿no? Que es muy saludable y hay que consumirlo.
Esta es una de las buenas noticias que nos está de las pocas buenas noticias que nos está trayendo esta situación que vivimos. Yo sinceramente pensaba que el cierre del canal Horeca sería muy 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 dramático para el sector pesquero y no lo está siendo tanto, incluso en algunas zonas, pocas, pero hay algunas zonas donde hablan de hasta cifras mejores. Ayer en Baleares nos lo decían. En Ibiza, por ejemplo, dice fuera de la langosta, que esto no está funcionando. Todo lo otro nos está yendo muy bien.
Pues sí, la verdad es que hay un repunte en el consumo de pescado. Creo que las campañas están cundiendo, así como que la actividad no se haya paralizado, pero desgraciadamente no cunde en el precio del pescado. Es tan imposible conseguir que estén estabilizados los precios que sigue pues perjudicando a la base, que la base a fin de cuentas es el pescador, no los intermediarios. Pero bueno, te quería decir que efectivamente ya es el último, ¿no? Vuestro último programa antes de las vacaciones.
Sí.
Y os agradezco que hayáis contado conmigo, con nuestra asociación, para poder participar y tener una voz en un medio de comunicación que se dedica tanto a los temas pesqueros, que es muy importante, ¿no? Que debería haber más programas que se especializaran en temas que tanto nos afecta a los españoles, ¿no? Sobre todo los primarios y luego lo que conlleva los primarios, claro está.
Y hablo en nombre de todos los compañeros, en nombre de todo el equipo. La verdad es que ha sido un placer contactar contigo cada semana, dar voz al sector pesquero de toda la península, de toda España. Los lunes hablábamos con Baleares, los viernes hablamos con Galicia, los martes hablamos contigo, los jueves generalmente nos quedamos siempre por Valencia, con Águeda, y haberlo podido hacer desde dando una visión igualitaria, paritaria, que es muy importante. Es decir, hubiera sido fácil hablar de pesca con hombres, ¿no? Y si hacemos el repaso del programa, seguramente han pasado por estos micrófonos más hombres que mujeres. Pero hemos intentado establecer esta paridad, y en este espacio concreto del sector de hablar, de conocer, hemos estado paritarios y sinceramente nos hace orgullosos. Y encontrar mujeres como tú y asociaciones como la vuestra, que trabajáis desde la igualdad, desde la lucha, desde el reconocimiento, desde la reivindicación, me parece fantástico y me parece la base del futuro.
Bueno, nosotros básicamente lo que queríamos es, aparte de que, bueno, lo más importante, ¿no?, es la presencia de la mujer en el sector pesquero y darle su sitio, porque entendíamos y entendemos que sigue sin estar la figura tan presente como debiera, aunque hayamos escalado muy poco tiempo, solo llevamos 3 años, hayamos escalado muy importante, ¿no?, en la administración y en el ámbito social y cultural, pero queríamos dejar bien claro que esta asociación está tan diversificada, hay profesionales de tantos campos, que era una oportunidad de que a través de la voz femenina pudiéramos también tratar todos los temas desde la igualdad y sobre todo desde la visión que nosotras tenemos. Uh-huh. Porque a fin de cuentas, aunque tengamos una experiencia, un bagaje en nuestras distintas profesiones, tenemos puntos de vista de cómo tratar los temas pesqueros muy diferentes al sector masculino, porque hemos venido después. Y al llegar después te da esa visión de no involucración desde un principio y por tanto te marca una distancia que te permite, yo creo, que aportar, sobre todo aportar.
Y que sinceramente, viendo cómo han ido los espacios y viendo lo que nos contabas y viendo cómo está el sector, yo creo que este es el camino, ¿eh? Es decir, el camino es lo has marcado tú muchísimas semanas a través de lo que nos contabas y a través de lo que nos estabas diciendo. El camino es este, es un camino de lucha dialogada, de lucha constante, de lucha intentando empatizar con quien tienes al otro lado de la mesa, pero de lucha y de reivindicación y de solicitar y de pedir y no de cagarte en todo e irte a pescar y luego volver para seguir cagándote y no hacer nada para seguir cagándote el día siguiente, sino darte cuenta y a partir de aquí encontrar esos espacios de diálogo y de reivindicación dura, fuerte, contundente, con educación y evidentemente con empatía.
Pues sí, sobre todo hemos tocado temas que yo creo que son muy importantes, ¿no? Los planes de gestión tanto del Atlántico como del Mediterráneo, el problema que hay de las algas en el sur, las nuevas condiciones de trabajo laborales que afectan a la marinería y también a los empresarios, ¿no? Que tienen que cambiar ahora pues muchos hábitos y costumbres que tenían de antiguo, pues ahora tienen que evolucionar sí o sí, porque lo marca la ley, ¿no? También el hecho de querer estar en las instituciones con voz propia, creemos que ya no formamos, no somos algo que está ahí, que se utiliza de vez en cuando. Hemos presentado propuestas, las distintas cofradías tienen ya muchísimas mujeres representando al sector, independientemente de las distintas asociaciones. Esa asociación de rederas que nace en el sur y que ya está incluida en nuestra asociación, ya entró hace 2 semanas a través de la petición y la aportación de documentación. Y bueno, creemos que nos queda todavía mucho por hacer y sobre todo por lo que viene. Viene un marco europeo muy importante, los fondos se van a empezar ya a elaborar y la visión de igualdad, la visión de propuestas de juventud, la visión de que los barcos son empresas independientes que tienen que crear y originar su propio futuro a través de nuevas ideas, de nuevas tecnologías y de un respeto muy importante al medio ambiente y a los recursos. Y por eso te digo que es una época la que viene para la pesca y para la agricultura muy importante, y ahí queremos estar nosotras.
Pues Inés, nos vais a tener a vuestro lado, si te parece. Déjanos tomar estas 4 semanas de descanso, un poco de ordenar cosas, de estar con las familias, los amigos, las amigas y esta gente, y en septiembre volvemos, y bueno, será un placer para nosotros contar nuevamente con vosotros, ¿eh?
Pues nada, que descanséis mucho, que lo disfrutéis, y espero que en septiembre venir con sí, otros temas que sean interesantes.
Hombre, seguro que sí, ya verás que sí. Inés, un beso muy fuerte a ti, a toda la pesca de Andalucía, a todas las mujeres del sector pesquero especialmente, y feliz agosto, que vaya muy bien, un beso muy fuerte. Muchas gracias.
Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta la próxima.
Igualmente, chao. Buenas tardes. Doncs, Inés Domínguez, portaveu de l'Associació Andalusa de Dones del Sector Pesquer, que ha estat acompanyant-nos durant tota la temporada, amb qui hem après molt i amb qui segur seguirem aprenent a partir del setembre.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Perquè si hi ha un espai del qual penso que ens sentim orgullosos, n'hi ha molts al programa, eh? Gairebé tots, és a dir, si no el faríem. Si el programa ens agrada, si el programa el fem és perquè ens agrada, i ens agrada gairebé tot o pràcticament tot o tot. Però hi ha un espai del qual ens sentim molt orgullosos, o almenys jo em sento molt orgullós de fer, que no va ser idea meva, la veritat, que de fet ni tan sols he pres la voluntat o he pres el lideratge de les, que és el que ara us presentarem, que és el Dones de Mar. Cada setmana hem pogut parlar amb una dona de mar que de fet s'ha encarregat de cercar-la, la Isabel González, i que ens ha ensenyat que aquesta cosa que es deia que les dones al sector del mar, al sector marítim, al sector mariner són molt presents, però que històricament i socialment se les ha tingut i se les ha menystingut, és més que una realitat. I si no, només cal parlar o recuperar les moltes converses que hem fet al llarg d'aquestes 2 temporades i les que mantindrem a la propera temporada. A nosaltres ens ha passat, crec, una mica com el Museu Marítim de Barcelona, que va començar a fer una exposició i al final es va adonar que l'exposició pràcticament s'engolia el propi museu i li feia replantejar algunes de les seves maneres de treballar. Qui va dirigir aquesta exposició, que es deia Dona'm la Mar, de la qual aquí també en vam parlar, és Catalina Gallà, que és doctora en comunicació. Catalina, molt bona tarda i benvinguda, com està?
Molt bona tarda, Josep Maria, moltíssimes gràcies per convidar-me al FAR.
A tu per acompanyar-nos i sobretot per ser-nos útils també a nosaltres, perquè ara deia que és una exposició que va començar com a tal, però que al final es va engolir una mica la manera de treballar del Museu Marítim, no?, que va fer reflexionar sobre com s'estaven fent les coses, i que per nosaltres a nivell periodístic, a nivell de programa, com a programa mariner, també ens va ser molt útil.
Mira, va començar com una recerca i això va ser molt interessant perquè, bueno, jo que sóc recercaire i que treballo a la universitat, el fet de que el Museu Marítim de Barcelona em contactés i em demanés una recerca i s'interessés pel procés de recerca va ser gairebé un regal. En quin sentit? Perquè el que em demanava el museu era entendre com incorporar les dones, amb tota la diversitat que això implica, al seu relat. Aleshores, varen començar un treball, primer de tot, molt honest, molt de dir des d'on la fem, per què el fem, quines intencions tenim. La nostra intenció era treballar amb dones contemporànies, amb dones que avui en dia treballen a la mà, des de diferents sectors, una, evidentment, des de la pesca. Jo crec que aquesta secció que teniu els dimarts amb la pesca a Andalusia i, bueno, i amb tants altres, dilluns a Balears, és molt, molt necessària. L'altra va ser la part de la marina mercant, la nàutica recreativa, també les dones oceanògrafes, perquè són dones que es fan a la mà per estudiar-lo, i vam anar trobant diferents camps i dones contemporànies que hi treballàvem i els preguntàvem com havien estat el seu procés, primer de tot, de tria de voler ser part d'un camp que els exclou. Els exclou des del moment de la tria. Ningú entén per què una dona vol ser capità de la marina mercant. La societat, estic parlant, tampoc no ho entenen les escoles i tampoc no ho entenen els companys i després els caps, els diferents vaixells. I vam estar parlant amb elles, vam organitzar grups de discussió, varen ser uns grups de discussió molt rics, tu mateix ho has dit, perquè varen portar aquestes dones a l'estómac del museu cada dijous primer de mes durant 100 mesos. Aquestes dones arribaven al museu i s'integraven dintre de l'estómac i arribaven a un museu que no els representava, que no parlava d'elles. Han de dir que els museus marítims, en realitat, excepte comptades excepcions i amb un procés que ara està començant i que, per exemple, el Museu Marítim de Mallorca, que també sé que els coneixeu i els heu tingut al programa, ho estan fent, no parla de les persones. De les persones de classe obrera, de la classe obrera de la mà, diguéssim. I parla poc, en realitat, dels homes també, només parlen dels prohoms, i els homes d'anar a peu, de portar els rems, etcètera, etcètera, no en solen parlar. Aleshores va ser una aposta molt valenta que es va concretar amb un informe, es va concretar, jo crec, amb una xarxa, es va concretar amb una exposició molt petitona, perquè ens vam adonar que bueno, el museu es va adonar que no tenia fotos de la mà, de dones a la mà. Aleshores es va preguntar a les dones, va fer una crida pública perquè els enviessin fotos, i és una exposició, a més, que no estava dintre del museu, això us trobo superinteressant, estava al hall del museu, i era una exposició superpetita, com a molt, com una primera intenció. I al final ha estat una exposició que ha tingut molt de carinyo, que la gent l'ha entesa, que la gent l'ha demanada, i que, bueno, que es farà itinerant. No sé si es farà itinerant en la Covid, però la intenció inicial era itinerant. I després, al museu, que jo t'he dit que el Museu Marítim de Barcelona, a mi m'agradaria que la tinguessin totes o moltes institucions, va fer un mirall, va posar un mirall a una de les exposicions que tenen, que són 7 vaixells, 7 històries, i va començar a preguntar-se com seria aquesta exposició si s'haguessin posat les ulleres liles i si hi hagués dones. I amb un treball de recerca, evidentment històric, tota història ha d'incorporar homes i dones. I l'última cosa que hem fet pel museu, i perdona, és que tantes coses, ha estat fer un treball en totes les guies pedagògiques de totes les activitats que fan des dels museus i incorporar la perspectiva de gènere. Que tot això ha estat, diguéssim, regals de la recerca. A mi, quan em va contactar la Mireia Maioles Creixams, que és la persona que em contacta, que em demana, Catalina, m'agradaria una intervenció teva, jo havia escrit El mar és tu espejo, que és una història sobre mariners abandonats a la Mediterrània, una història de no ficció. Jo li dic que no estic treballant amb mariners abandonats, no estic treballant amb homes, que estava només treballant amb dones, i em va dir, fem una proposta. Aleshores, d'aquella proposta inicial, d'aquella recerca, que t'he dit que és una recerca fonamentada, acadèmica, a tots aquests petits o petites filletes que ha tingut i que han suposat un canvi, un canvi que ha estat una aposta política, eh? Mm-hmm. Això s'ha de dir, perquè a vegades aquestes recerques es queden al calaix. Aquí ha hagut una aposta política per part del museu, primer, de que els treballadors i les treballadores del museu incorporassin aquesta manera de veure, incorporassin aquesta manera de fer, i després aquests productes, aquestes creacions, que d'alguna manera han acabat colonitzant les diferents àrees del museu.
És molt curiós quan parles d'aquesta recerca i quan es parla de l'inici, no? La voluntat de no buscar noms, la voluntat de no buscar persones, sinó la voluntat de buscar, diguéssim, espais, de buscar professionals, és a dir, la Maria o la Margarita o la Rosa o la Paqui que era no sé què, sinó com doncs hi ha hagut pescadores, com hi ha hagut capital, com hi ha hagut col·lectius nombrosos de dones que, malgrat existir, se les ha tingut silenciades. I referent a tot això que ens explicaves, que junto dues qüestions, una és aquesta i l'altra, que no som tan lluny, és a dir, en aquest estudi on estic jo ara he tingut aquí a la meva dreta sentada gent, quan no hi havia el Covid, gent, dones, que em deien, dones joves, que em deien, no, jo he estat pescadora malgrat el meu propi pare, o malgrat el meu propi germà. De fet, he hagut de buscar-me la vida amb barc, amb vaixells que no són el vaixell familiar, perquè la meva pròpia família no acceptava que jo pogués dedicar-me a això, no? I això estava passant el 2019, 2018.
I està passant a casa nostra. Estàs passant suposo que estàs parlant de casos concrets, de bases que estan treballant a l'Ebre, per exemple, vull dir, al sud de Catalunya. Nosaltres els que ens vam adonar al principi era aquesta necessitat primera. La primera pregunta que ens van fer, Josep Maria, era una pregunta equivocada. I quan t'equivoques en la primera pregunta de recerca, és superinteressant perquè el procés de reflexió fa que hagis de canviar tot el procés i que d'alguna manera t'obliguis més a centrar la mirada, a mirar cap a el que tens al davant, a voler entendre-ho i apropiar-te. Aleshores, nosaltres pensàvem on són les dones. Aquesta és la pregunta errònia, perquè dones n'hi ha sempre. El que passa és que no són dones. Fins ara no eren dones que haguessin estat organitzades. Són dones que són una minoria. I, tot i que no volguéssim noms al principi, també ens vam adonar que era important que aquestes dones es convertissin en referents per tal que dones joves que volien seguir la mateixa vocació, és a dir, que una dona pogués decidir ser pescadora, per exemple, no ho vessin com una impossibilitat. Però això ens ha passat, jo crec que totes les professions. Jo tinc 45 anys i si penso les dones referents que em van ensenyar a la facultat, són molt poques. De fet, crec que ninguna. És a dir, jo la Irene Pol o la Montserrat Roig, és a dir, les grans dones narradores d'història, contadores d'altres maneres de fer, les he trobades a la vida. Aleshores, també una part molt important va ser recuperar les seves vides. Per això també el Museu Marítim ara farà un llibre, publicarà un llibre amb les històries, amb la història de la recerca i les històries d'aquestes dones. Penso una cosa, les dones tenen accés a la mà a partir dels anys 80. Jo als anys 80 ja tenia 5 anys.
Clar.
Saps? És a dir, la llibreta marítima els denegava l'accés fins a l'any 84, perquè la llibreta marítima que havies de ser baró, home, per poder embarcar-te. Jo he parlat amb dones aquests darrers mesos per aquesta recerca que tenen 40 anys i que s'havien trobat amb empreses que no volien, que posaven directament, ara avui en dia seria impossible, però què passa?
Sí.
Posaven directament a les ofertes de feina o de pràctiques que no volien dones. I elles són les dones pioneres que mostren que la dona i està embarcada i ser capitana marítima o ser capitana patrona o ser pescadora, per exemple, és possible. En cas de les pescadores, per exemple, ara que estàveu parlant amb l'Inés, pensa que fins i tot la cosmovisió és en contra d'elles, en tot aquest entramat de les dones a bord, bueno, a tota la nàutica en realitat, però que les dones a bord porten mala sort.
Ui,
saps?
Sí. És que a més a més hi ha això, és a dir, ja no només hi ha la limitació de gènere, sinó l'estigmatització del gènere, no? La dona porta mala sort, això també ens ho han dit moltes vegades, la dona amb un vaixell o la culpabilització d'una mala jornada pesquera o de que una embarcació pugui patir un accident, és a dir, de fet, segurament, tot aquest sexisme, tota aquesta invisualització de les dones es fonamenta gràcies a, bueno, gràcies a aquesta mala sort, no? És a dir, és la manera de fer, no, dones no, no, perquè porteu mala sort, és l'excusa, i aquí també ens ho han explicat, això.
Clar, és l'excusa, però a veure, el que no podem, el que m'explicava, mira, hi ha dues coses que a mi m'agradaria com a que quedassin molt clar, que va ser una de les principals conclusions de la recerca, mm-hmm. és que les dones en qualsevol àmbit de la mà aporten un altre model i aporten un model de la cura, i fins i tot elles mateixes, en algun dels casos de les dones amb qui nosaltres parlàvem, deien, és que no sé si estic segura en realitat, elles no eren abanderades del model de la cura, elles no eren dones feministes, diguéssim, o activistes, eren dones, però sí que s'adonaven que en el moment de ser primer oficial, segon oficial o capitana, per exemple, mm-hmm. o en el moment de no vaig entrevistar cap patrona de pesca, però sí marinera, per exemple, aportaven un model més detallista, aportaven altres formes de lideratge. Les patrones, per exemple, de la recreativa, això ho tenien claríssim. Tenien claríssim que tot allò que sempre se'ls havia imposat com una característica negativa, elles ho havien reconfigurat com una característica positiva. És que nosaltres, els nostres clients, el passatge el cuidam més. Però podien dir això, i això passava en tots els àmbits, mm-hmm. una vegada havien entrat en el camp demostrant més que ningú que ho podien fer. Hem parlat amb dones que ens explicaven que per exemple, que per aconseguir la patronia estaven al final de la llista, i que sabien de casos de fills de famílies pescadores que ho tenien abans que elles, encara que ells haguessin demanat després. Han parlat amb dones que feien cursos diferents, sí. i que l'instructor de torn els feia demostrar que sabien més que ningú apagar un incendi, i fins i tot els havien dit, és que t'ho he fet fer a tu perquè pensava que no ho faries, perquè volia que em diguessis que no, saps? Han parlat amb dones on han patit discriminació per part de professors, val? On se'ls posava en dubte la seva presència en el camp, per exemple, de la nàutica recreativa. Bueno, vull dir que la suma de discriminacions, bueno, el camp de les observadores, sí. que és un altre dels camps que també hem treballat, mm-hmm. aquest ja és un camp, elles són dones que s'embarquen a alta sí. mà durant molt de mesos, val? I que viuen situacions de violència, ja directament dintre dels vaixells, una violència que pot ser comentaris masclistes, per exemple, o fins i tot que, i això és una violència molt greu, que estan dintre del vaixell, formes part de la tripulació, però una vegada desembarques és com si no hi haguessis estat mai, saps? T'ignoro, Hosti. T'invisibilitzo, no et dono la paraula, tu no ets dels nostres. Clar, i això és molt dur, diguéssim.
Aquesta és una de les qüestions que m'ha cridat molt l'atenció de les conclusions. Jo creia que la presència de les dones a les expedicions oceanogràfiques era molt més nombrosa del que realment vosaltres heu acabat d'alguna manera documentant. És a dir, aquí dieu, certament els últims anys hi ha hagut expedicions on les dones han estat més nombroses que no pas els homes, però en el context de les expedicions oceanogràfiques ha estat també llargament minoria. I això m'ha sorprès. Jo pensava que no era així.
Han estat minoria, sobretot a Espanya, perquè elles fan una gran diferència en contextos internacionals, on la presència de la dona en exposicions oceanogràfiques, estem parlant de les dones amb uns currículums, dones realment que saben, bueno, que no els pots discutir exactament res a nivell de ciència, però que es troben, per exemple, que comandants de la base les fan un bypass, és a dir, es pensen que el seu segon per som és el cap, val? I acaben ningunejant-les. És molt interessant, també, perquè jo ara estic molt sèria, no sé per què, perquè després és una part molt divertida de tota aquesta recerca, i és aquestes estratègies que totes les dones posem en marxa mm-hmm. per ser part d'un camp quan hi volem ser. Aleshores, tu dones la volta. Aleshores, acabes, per exemple, una de les coses que passava molt a la recerca era que el públic, perquè les sessions les varen fer obertes,
sí.
demanaven constantment per la maternitat, no? I sa mare, i què passa si vols a sa mare, i la maternitat, etc. I una de les conclusions i a mi em va agradar molt, uh-huh. és que bueno, pues les, aquestes dones moltes vegades han decidit no tenir fills, però socialment s'han de justificar. Pues durant la recerca van dir que estaven fartes d'haver-se justificar, que ella els omplia moltíssim la mà i que no tenien per què haver de veure la maternitat com una pèrdua. D'altres havien decidit tenir fills, però com que són dones amb moltes estratègies, havien continuat absolutament relacionades amb la mà, però des de la vorera. Molt d'elles en càrrec de gestió, que són llocs supernecessari, precisament per donar llocs a altres dones. Tu has començat el programa, bueno, aquesta segona hora, dient que la Isabel en realitat és la persona que t'havia fet fixar amb tota aquesta realitat. I jo això ho reivindico molt. Les dones som, posem la mirada, som les que si podem, jo li agraeixo molt a la Isabel, de fet, fem entrar les dones. Però això també és nou, Josep Maria?
Sí, sí.
Durant molts anys no ha estat així. Hi ha hagut un, aquesta recerca, penso que apareix en el moment en què hi ha un crit per la igualtat. Jo, abans de, mentre abans de fer la recerca, ara no me'n recordo, dirigir un programa feminista a IB3 Ràdio, era un programa que es deia Dones, que era un programa que era una quimera, perquè era un programa absolutament acadèmic, però que jo trobava que era molt necessari dirigir-lo des d'una ràdio pública, i la ràdio pública de les Illes Balears em va donar l'oportunitat de fer-ho. Però clar, estan parlant d'un moment allà on hi ha un crim mundial d'igualtat. Aleshores, comencem aquest, que per això també el Museu Marítim de Barcelona suposa que té aquesta necessitat. El que passa és que una cosa és tenir una necessitat i d'alguna manera voler fer un informe, val? I l'altra és entendre que un procés de recerca pot fer-te canviar moltíssimes de coses. Jo, al principi, quan vam plantejar la recerca amb la Laia Saró Moreno, que és la recercaire en qui he fet la recerca, ens van plantejar que fos una recerca molt participada, en el sentit de que ser presents en els museus. Jo, per exemple, cada dijous o cada dimecres anava al Museu Marítim, explicava la recerca, feien reunions amb el personal del museu, participaven ells i elles, feien preguntes i d'alguna manera anaven incorporant aquesta nova manera de mirar, per tant de relatar, per tant d'entendre la vida, per tant de fer productes museogràfics, és a dir, de crear museus d'una manera diferent. I això ha estat superbonic, perquè no sempre és així,
Mira, aquí ens ha passat una cosa molt curiosa. A les primeres entrevistes que fèiem a Dones de Mar, les plantejàvem en clau Dona de Mar, Una mica el que deies tu, tenim una senyora, que, o una dona, una noia, una persona, és igual, que treballa en un sector mariner, ha estat regatista, o capità de l'element de mercant, o pescadora, o és la l'eix sobre el qual gira una empresa pesquera, i les primeres entrevistes les fèiem amb clau Dona de Mar, no? Com vas arribar a aquest sector, com no sé què, com no sé quantos, pum, pum, pum. Conforme han anat passant les setmanes i hem anat coneixent i hem hagut d'anar a fer les entrevistes, cada cop ens hem donat compte que això importa poc, que el que més importa és que parlin de la seva feina i que a través de la seva feina descobrim realment, primer, què han après, què aporten, quina rebuda han tingut en el seu àmbit de treball i quina és la seva visió de la feina que estan fent i que volen, en alguns casos volen seguir fent i en d'altres volen deixar de fer, no? I aquí ha estat el realment interessant, més que preguntar-los sobre i per què vas ser pescadora si la teva cap pescadora, que ens expliquessin com era la seva feina de pescadora i quina era la relació amb el seu entorn. I realment, en moltes ocasions, aquest canvi en el plantejament ens ha posat al davant històries i ens ha dat situacions realment molt complicades i que ens han fet reflexionar del que els hi ha passat al mar i del que ens estem fent també en terra.
Totalment. És que aquí, en realitat, no ha sortit en tota l'estona, però la paraula privilegi és una paraula que defineix molt com hi ha aquesta defensa de la mà com un àmbit absolutament masculí. Mira, jo ara estic treballant en una recerca al Museu Marítim de Mallorca, si vols un altre dia us l'explico, però és en la comunitat pesquera del port de Sulla, que és una de les seus del Museu de la Mar, del Museu Marítim de Mallorca. I està molt interessant, perquè per mi era molt important, quan parlem de comunitat, pues, tenir en compte els homes i les dones. Vaig començar primer parlant, entrevistant, fent històries de vida els homes, perquè uns en portaven a uns altres. I és quan comences a integrar altres preguntes, quan comences a voler veure d'una altra manera, que apareixen les dones. Aleshores, ara estic redactant en aquest mes de juliol, calorosíssim a Mallorca, les conclusions i preparant el que serà l'exposició, i me n'adono totalment que la història de la pesca qualsevol port no es pot explicar sense tenir en compte la dona. No es pot explicar sense tenir en compte el paper de la companya, del paper de les filles, del paper de, que han tingut ja no només en l'adobar les xarxes, que no és el cas de la generació aquí al Port de Sulla a partir del 1930, perquè les dones s'incorporen a treballar amb un incipient turisme i després ja amb un turisme molt més desenvolupat, que és als anys 50, sinó també en tota la construcció, és a dir, en tot el portar els papers, en tot el portar el que es ven, amb el cobro, amb tenir els estalvis i anar estalviant per comprar xarxes noves, amb tenir els estalvis per comprar cases, saps? Aleshores, fins ara la història de la pesca sempre havia estat una història absolutament masculina i en temes masculins, i ara quan preguntem i preguntem i volem escoltar, els temes sorgeixen d'una altra manera. Mira, per exemple, aquí hi va haver una... la base militar del Port de Sulla, bueno, hi havia una... era de submarins, etcètera, hi havia un vaixell que era el Miranda, i apareix a totes... te poso un exemple, eh? Uh-huh. I apareix a totes les històries de tots els homes pescadors, de diferents maneres, no? Uh-huh. Per les xarxes, per la posició que ocupava, etcètera, etcètera. Amb les dones, val, que ara aquestes dones tenen 80-90 anys, apareix com aquell vaixell que tirava el fum i que els obligava a haver de netejar...
Clar.
Més i més i més, cada vegada més, la roba, perquè els embrutava la roba, saps? Dones que integren la vida quotidiana. Em deien les dones del Museu Marítim de Barcelona, si la història de la mar també fos la història de les dones, seria una història, en realitat, més diversa, més solidària. No hi hauria aquesta separació entre els fills,
clar,
la feina... perquè les dones anem, si en tenim, anem amb els fills o anem amb les relacions i amb les amigues. I aquestes són les històries de la pesca que en trobo ara al Museu Marítim.
Però fixa't, ara hi ha un fet que ens situa la realitat del context social en el que vivim i del qual aquí no ens en volem oblidar i del qual ens n'hem fet ressò, i és un tema que seguim, eh? Ara parlàvem fa uns mesos amb el col·lectiu de xarxaires, que les reconeix com a, que és de fet un col·lectiu de dones de mar, i ens explicaven la guerra que tenen amb el govern de Madrid, perquè resulta que la Seguretat Social no els hi reconeix la seva feina com a feina de la mar, i per tant consideren, no els hi apliquen el coeficient reductor a l'hora de jubilar-se.
Sí.
I deien, hòstia, és que bueno, nosaltres també treballem al sector del mar, també treballem en un sector molt dur, aquí fot fred, aquí fot calor, aquí estem a l'aire lliure, aquí tenim artrosis als dits, aquí tenim problemes de ronyons, i en canvi l'administració, i estic parlant de l'any 2020, no estic parlant del 84, estic parlant del 2020, no els reconeix la seva feina com a feina de la mar. I ho dic perquè ho tinguem tots present, no som tan lluny encara de l'origen de tota aquesta conversa.
No, i veure, jo soc filla de pagesos, imagina't, porto 10 anys escrivint sol amb la mà, però soc filla de pagesos, i a la terra passa exactament el mateix. Si no hi ha un reconeixement de la feina, un reconeixement legal de la feina, com una persona pot dir que aquell sector la vol, aprecia el que vol, per sa dona, eh? I no només l'aprecia en el sentit d'incorporar-se en el model, sinó que aprecia allò que pot aportar en aquest model. Que jo t'ho dic, en totes les dones, i vam fer la presentació pública del projecte davant d'elles a l'auditori del Museu Marítim de Barcelona, i davant d'elles, i amb molta de por, tant la Laia, bueno, la Laia i jo els proposàvem que aquest model de cura, que aquest model del detall, que aquest model de lideratge diferent pot canviar totalment la forma com treballem a la mà. Perquè també ho podem portar a la part més sostenible,
sí.
Ho podem portar a com a la part necessària, crec jo, de tenir cura del territori. Val? Jo aquí, evidentment, i crec que aquest és un model que les dones porten a bord, i ho tinc claríssim en això.
Catalina, ara ens estaria moltíssima estona més xerrant amb tu i explicant moltíssimes coses. M'ha quedat, doncs, bé, hi ha trossos que són durs, però meravellós, però que expliquen meravellosament el que hem estat parlant, l'elecció de la dona a l'hora de, bueno, moltes dones a l'haver d'escollir si ser mares o no ser mares, perquè aquest és un món que no els hi respecta. Ens hem deixat tot el sector de la marina mercant, ens hem deixat tot el sector de la nàutica d'esbarjo, on també les dones són i són molt presents. Ens hem deixat moltíssimes coses que jo crec que ens donaran segur per quan tornem al mes de setembre poder tornar altre cop a xerrar una tarda i a expressar-nos amb veu de reivindicació, no? Amb veu d'intentar igualdar. I la pregunta, no la respondrem ara, però la deixaré aquí, i és: quan va canviar tot? Perquè algun dia, parlant amb un historiador, m'explicava que segurament les pirates més cruels eren dones. Les pirates sí. Més sanguinàries, sanguinàries en castellà, no sé com es diu, és igual, eren dones. Per tant, en quin moment va canviar la història i se les va fer passar, no?, de llibre, se les va esborrar.
Jo crec que el relat també que ens han explicat d'aquestes dones està construït pels homes.
També és molt probable. També és molt probable.
Quan ens expliquen la història d'aquesta pirata de la Xina, sí, que ara no me'n recordo el nom, o de la irlandesa, hi ha l'altra història de la pirata irlandesa, i és que quan li segresten els fills, ella viatja a veure la reina d'Anglaterra en aquell moment, diria que era d'Anglaterra, ara hauria de mirar, i s'acaben fent amigues, i li torna els fills i fan un acord de dones poderoses, un acord totalment territorial i segurament terrible,
sí,
però clar, aquesta és l'altra part de la història. Pensa una cosa, Josep Maria, mira, jo estic ara en aquest moment en un lloc que es diu Sillot, dins un bar que m'ha acollit per fer l'entrevista, que és gent molt maca, i acaba d'entrar la meva filla petita, que té 10 anys. Només fa 2 anys que contam històries de nenes rebels. Te'n recordes aquell llibre que s'ha fet famós?
Sí.
Clar, això és increïble, si ho pensem, eh? És a dir, un llibre que ara totes les nenes, o moltes de les nenes i nens de Catalunya, i de Mallorca, bueno, de tot arreu, estan llegint, però en realitat l'escriuen i el dibuixen una periodista, diria, i una il·lustradora, em sembla que fa 2 o 3 anys, eh? Aleshores, sí, sí, fa molt poc. Ara no sé si són 2, 3 o 4... però no fa masses,
Catalina, ho deixem aquí. Avui t'agraeixo molt que ens hagis atès, que ens hagis ajudat a entendre, que ens hagis ajudat involuntàriament al llarg de tota la temporada amb la feina que amb la investigació que vau fer a través del Museu Marítim, i quedem emplaçats a seguir parlant més endavant. Moltíssimes gràcies per tot. Que vagi molt bé. Fins la propera, gràcies.
Fins la propera, gràcies.
Doncs hem après molt avui i ho seguirem fent, ja us avanço, ho hem de seguir fent al llarg de les properes setmanes amb la Catalina Gallà, directora en comunicació i persona que ha codirigit la recerca Dona amb la Mar, que va fer el Museu Marítim de Barcelona i del qual recentment n'hem tingut moltíssimes més dades. Som al Far, el programa mariner de Catalunya.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs encarem la que serà, de fet, la que és ja la recta final del programa, els darrers minuts de l'espai d'avui, un espai que, com sempre, ens porta a parlar del preu del peix, i avui ens anem cap a la zona del Garraf. Ivan.
Doncs és dimarts i toca baixar cap a la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú. Allà ens espera el seu venedor, Josep Egea. Molt bona tarda.
Bona tarda.
I com ha anat avui el dia? Com ha anat la jornada?
Pues força malament. Portem ja uns quants dies encadenats de poc peix blau i avui encara ha sigut pitjor que aquests dies enrere, que, bueno, mira, teníem 400 caixes, 500 caixes, avui tot just hi ha hagut 100.
Comença a baixar pel temps, perquè pel tema aquest que sempre diem que no n'hi ha en aquesta zona de la costa, per què?
Sí, bueno, pel temps no, el temps és fantàstic, vull dir, el temps meteorològic és fantàstic. El que passa que simplement pues no troben peix, o si troben peix, troben... Ara és una època també que ja hi ha molt de peix petit, que és, bueno, tot el que ha nascut, etcètera, etcètera, i que evidentment aquests peixos no es poden ni pescar ni molt menys comercialitzar perquè no donen la talla, i llavors es veuen obligats, troben alguna cosa de peix, però no el poden pescar en molts casos.
Ara vosaltres teniu previst alguna aturada biològica? Teniu en ment a començar algun pla de cogestió ara a l'agost o no?
No, en tot cas el, aquest pla nou que retalla dies de pesca i això, uh-huh, es parlava de novembre o desembre. Val. O sigui, evidentment, si tot no canvia, també a mitjans de desembre el que sí que començarà serà l'aturada biològica de les embarcacions d'encerclament, com cada any. Però l'altre està tot una miqueta a l'aire, tot una mica confús, es diu i es treu, però la cosa està complicada.
Pel que fa a la resta d'espècies, Josep, ara em deies tu que el seitó i la sardina doncs no han anat massa bé, però pel que fa a la resta d'espècies es mantenen?
Sí, dintre d'una normalitat, sense cap tipus de cosa extraordinària, però bé, la gamba, tot i que algun dia sempre entremig que hi ha algun mal dia per entendre'ns, però bueno, es continua mantenint en unes quantitats força correctes. Els preus també són molt normalets o bastant lògics. Suposo que tot això que està passant una altra vegada amb aquestes afectacions de que si no hi haurà turismes, etc, etc, també afectarà evidentment a que no s'animi tant com altres anys en aquesta època, però clar, amb això no hi podem fer res.
Vosaltres encara esteu notant l'afectació de la Covid-19? És a dir, han obert restaurants, han obert hotels, però suposo que com que no treballen amb tota la normalitat possible, doncs això ho acabeu notant vosaltres també.
Sí, sí, en algunes espècies es nota. Mira, simplement et diré, el pop de roca, que és una espècie doncs que és sí, molt d'anar a fer tapeos, per entendre'ns, no? Durant el Covid o les èpoques fortes, es va mantenir un preu relativament baix. I ara, en poc temps, sense que fos cap pujada molt forta, però es notava aquell euro, euro i mig, 2 euros més per quilo, que, bueno, que ja estableix a un preu d'aquells que dius més d'estiu, no? Vull dir, amb aquesta espècie. Ara, és clar, no sé això com si ho continuarem així o repercutirà a la baixa, però s'havia notat aquesta miqueta de millora i aviam què passa.
També he vist que aquestes setmanes esteu agafant una mica de moll, una espècie que no és massa habitual en aquesta època de l'any.
No, la veritat no, i en més especificaré. Normalment el moll és un peix que s'agafa al setembre, però sobretot en el sector d'arrossegament. Ara el moll que s'està agafant pràcticament tot, el 80 o 90% s'està fent amb el tremall. O sigui, les embarcacions, que aquestes artesanals que poden treballar molt més de terra, estan amb la xarxa, estan agafant moll, i el dia que l'ensopeguen, la veritat és que n'estan agafant molt i molt maco.
És maco, per tant, el que s'està agafant també?
Sí, sí, molt, tant el de fang o el de, com el de roca, o les dues espècies de moll, però vull dir molt i molt maco.
Ara en comentaves també el tema dels preus, sobretot pel que fa al pop de roca. Per la resta de les espècies també el preu es manté, ha posat una mica, com, en quina situació es troba?
No, està tot molt, està molt neutre, no té pujades importants, baixades tampoc, la quantitat de peix que s'està agafant tampoc és allò una gran quantitat, que a vegades pues, de cop i volta t'entra un dia o dos, tres dies seguits d'una espècie concreta, i evidentment tendeix a la baixa perquè el propi mercat no ho absorbeix, no? Llavors tendeix a la baixa, però no hi ha cap espècie que puguis dir, mira, ha baixat el preu perquè n'hi ha un excés. En principi no.
I espereu que pugui millorar una mica de cara a final d'estiu, de cara a aquest final d'agost també?
Jo crec que no. O sigui, en quant a captures, crec que es mantindrà més o menys com ara. Ja es veu que no pot haver-hi un dia concret, que ja, sí, que pot haver-hi una mica més de X, però no es veu allò una cosa que diguis segur que n'hi haurà molt més.
Penso per tant, per tant, aquestes pujades i baixades puntuals, tot i que normalment doncs els preus i les captures es mantenen. Per la resta de la setmana, més o menys com ho teniu, Josep? Quina previsió teniu?
Bé, pel tot el sector, tant d'arrossegament com artesanal, en principi igual, tot bé, i només el que seria el sector de l'encerclament, aviam si hi ha una miqueta més de sort i la cosa millora. És l'única esperança que tenim, que puguin trobar peix per poder pescar tranquils i amb certa quantitat, i que puguin millorar el que portem de setmana.
Doncs, en tot cas, esperem també que millori aquest sector. Josep, Josep Egea, venedor de la Confraria de Pescadors de Vilanova, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al programa i per acompanyar-nos també durant tota la temporada. Aquesta serà l'última vegada que parlem aquesta temporada. Per tant, ens retrobem al setembre.
Perfecte, ens retrobem al setembre, com sempre a la vostra disposició, i moltíssimes gràcies per aquesta difusió que feu del món de la pesca.
Gràcies a vosaltres, Josep. A reveure.
Bona tarda.
Doncs moltíssimes gràcies a en Josep Egea, moltíssimes gràcies també a l'Ivan Fernández per haver-nos apropat al preu del peix una tarda més aquesta tarda. Bueno, heu començat a notar avui, aquesta és la darrera setmana del Far d'aquesta segona temporada. Per tant, a partir de divendres, nosaltres ens agafarem uns dies de descans, farem veda radiofònica i veda de res, escassament 4 setmanes, i a partir del setembre, la primera setmana de setembre, tornarem altre cop a navegar al vostre costat, altre cop a tornar a donar veu al sector mariner del nostre país, un sector que certament es mereix molt més del que segurament rep i del que segurament els hi dona, i que nosaltres des del Far no hem tingut res més que la sensibilitat de ser això, sensibles en aquesta realitat i donar-los el nostre petit espai, el nostre petit racó, perquè doncs, puguin expressar-se i vosaltres pugueu conèixer les seves inquietuds. La nostra feina no va més enllà, però la fem de gust, de grat i amb il·lusió cada tarda, i la seguirem fent segur amb il·lusió a partir del mes de setembre. Avui hem pogut parlar amb dones de mar mentre hi ha una dona, una consellera, l'Alba Vergés, que segueix donant explicacions d'aquest pla que la Generalitat ha dissenyat per mirar de reconduir tot això. Si em voleu fer un favor, i us ho demano de tot cor, si em voleu fer aquest petit favor, protegiu-vos. És igual el pla, sentit comú, protecció, mans, mascareta i reduir la presència als llocs socials al mínim indispensable. Demà tornarem altre cop aquí al Far a partir de les 4 de la tarda. Demà serà ja dimecres. Fins demà.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca, o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Només és una pausa per tornar més forts. Des de Daubet seguim treballant per estar més a prop teu. Tu tens a clau. Ubet, el comerç associat de l'Escala.
De l'1 al 15 d'agost, no et perdis el festival Portal Blau, amb les actuacions dels Amics de les Arts, Damaris Gelabert, Les Migues, Gemma Humet, Maria Jaume, Alessio i Giancarlo Arena, i l'espectacle Bàrbars a càrrec de redora Jordina Biosca. Vine amb els millors escenaris de l'Escala i d'Empúries. La Mar d'en Manassa, els Jardins de la Muralla Grega i el Fòrum Romà acolliran l'edició 2020 del Festival Portal Blau. Uns escenaris de gran riquesa històrica i paisatgística. Viu la millor música i art a la Mediterrània. Més informació i venda d'entrades a portalblau.cat.
Una pissarra, un avió de paper, una espardenya blanca, un ginjoler, un pati d'escola,
trencar la vidriola una nit d'estiu al carrer. Sortir de casa amb un somriure i estar segur que no he fet res en va. A voltes l'encertem i a voltes la caguem, però no pararé mai d'arriscar. Però no pararé mai d'arriscar. Ballem lleugers com una ploma, caminem sense gravetat, al teu costat, princesa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala. Serveis informatius.